lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. No vull imaginar-me cert tipus d'angoixa. Segurament, quan durant les nostres vides passem moltes angoixes, algunes millors i d'altres pitjors. Les comparacions, no vull fer cap mena de comparació, evidentment, però parlaré d'una angoixa molt concreta. Quan un familiar o una persona estimada desapareix, si entrem dins d'aquest món, estem entrant dins d'un drama personal i familiar d'amistat terrible. La sensació de no saber si aquella persona tornarà o no tornarà o en quines condicions tornarà. El temps que passa, les maneres, us imagineu? Us podeu posar en la pell de tenir, no sé, vostre fill, la vostra dona, el vostre marit, un familiar, l'àvia, l'avi, i surt a passejar, no torna mai més. Avui tractarem aquest tipus d'angoixes, avui tractarem i parlarem dels desapareguts. De fet, que a Catalunya es denuncien 10 desaparicions diàries. És una d'aquestes angoixes que afortunadament els protocols i els tòpics, doncs de mica en mica, com tots aquests temes durs, moltes vegades s'han de parlar precisament per educar, per posar coses davant sobre la taula. I en aquest cas posaré només un tòpic, aquell tòpic de les... No es pot denunciar fins que hagin passat 24 o 48 hores. Bé, oblideu-nos d'això. Ja en el seu moment, quan vam parlar aquí amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, doncs ja ens deia que això ja no, o sigui, s'ha de denunciar en el mateix moment. Vull dir, hem de pensar una cosa, el temps... És imprescindible en aquestes... És un bé molt valuós a l'hora de fer les coses bé. Avui parlarem de desapareguts. Ens intentarem empatitzar amb totes aquelles persones que ho estan patint, sobretot les famílies en aquest cas. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps? No esperem gaire pluja. De fet, no s'espera pluja. Això sí, tota aquesta calorada del cap de setmana marxa. La calorada del cap de setmana s'escapa i ja a partir de demà doncs ja tornarem a notar com les temperatures tornen a normalitzar-se perquè és l'època. Demà, ja per la nit, notarem ja que el fred continua i torna amb nosaltres i ja durant tota aquesta setmana, encara insisteixo que no s'esperen pluges, que falta fan, doncs les temperatures es normalitzaran per l'època que toca. I anem a veure com tenim el trànsit, la situació de la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs a aquesta hora la circulació sembla que en principi la tenim força estable. Les últimes incidències d'aquest matí s'han normalitzat, ara mateix no hi ha cap accident, cap avariat o circumstància especial que pugui empitjorar massa el trànsit, més enllà, òbviament, dels punts afectats per obres i d'altres punts que en general sempre generen certa intensitat, com és la façana portuària de la Ronda Litoral o, per exemple, ara mateix el tram d'Horta, Vall d'Aura, de la Ronda de Dalt i en sentit de Sos. Però vaja, de moment, com dèiem, si més no, amb circulació força fluida. És tot, bon dia.
Bon dia, Eduard, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, no hi ha pitjor sensació a la vida que patir una desaparició d'un familiar, d'una persona que estimes o amb una estreta relació. Això és un impacte brutal. La brutalitat, a més, d'aquesta incertesa i a més, que la vida et canvia per sempre. A dia d'avui hi ha tres realitats molt clares. La primera és que no és un fet aïllat. L'any passat a Catalunya es van denunciar 10 desaparicions al dia de mitjana. És a dir, que avui, aquest dilluns, dia 13 de març, hi haurà 10 denúncies amb els paràmetres habituals de persones desaparegudes. Avui dilluns, La segona és que el 98% de les desaparicions es resolen satisfactòriament en 24 hores. Aquesta seria la part positiva. Però, clar, hi ha un 2% que no. El volum és tan alt que hi ha molts casos que no solucionen. Així, els Mossos tenen obert 72 casos sense resoldre de l'any passat, del 2022. És a dir, 72 famílies que no coneixen el paradero del seu familiar. A on estan? I la tercera és que un 27% de les desaparicions són... I aquí és una situació... En si mateix una desaparició és dura, però en aquestes situacions encara més... El 27% de les desaparicions són menors de 13 a 17 anys. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, en aquest cas, quins consells dona la policia?
Bé, com tu molt bé has dit, el temps és clau, és fonamental. El tema de les 24 hores ja no existeix. S'ha de pecar molt més de prudència i de precaució que no en aquest cas de deixar esperar el temps, perquè més del 60% de les situacions es resolen a les 24 hores. Ja parlem de que hi ha un índex de resolució positiva del 98%, però el 60% són a les primeres hores i, per tant, és clau i és definitiu la denúncia immediata. Si ja tenim el neguit al cos de veure que un familiar no arriba a l'hora prevista, doncs la denúncia per prevenció i per precaució sempre és la millor solució. La portaveu del cos i cap de l'àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana, la inspectora Montserrat Escudé, quan presentava aquestes dades de l'any 2022, ja realitzava, doncs, que les desaparicions és un fenomen universal, extremadament complex i multicausal.
Un fenomen que és universal, passa a tot arreu, que és extremadament complex i que és multicausal. Podem parlar de desaparicions voluntàries, involuntàries, accidentals, criminals, per pèrdua de contacte, de persones que fugen d'una situació de violència, de joves, per exemple, en el cas dels joves, que desapareixen com a part del seu procés maduratiu, no?, o d'una forma de reivindicar-se en la seva constatació de la seva identitat. O, per exemple, desaparicions més vinculades a trastorns cognitius o vinculades a trastorns de conducta o, fins i tot, evidentment, a desaparicions vinculades a conductes suïcides.
Com tu molt bé has explicat, a José Miguel, el 27% dels desapareguts són menors d'edat, de 13 a 17 anys, però pràcticament tenim un ampli ventall de totes les edats. Per exemple, ahir, al bosc de Tiveny, al delta de l'Ebre, va desaparèixer un home de 51 anys que s'havia perdut en una zona boscosa. Va ser localitzat gràcies a l'actuació del parc de bombers de l'Ametlla de Mar al cap de dues hores, ja que ella la nit era molt preocupant, però finalment doncs, aquí va ser una resolució molt satisfactòria. També tenim la desaparició a Sort de Josep Català, aparegut el 25 d'octubre de l'any passat a la Vall d'Àssua. I també, per exemple, ja els casos que surten als mitjans de comunicació. Des de fa 16 anys està desaparegut a Barcelona un francès roman que va desaparèixer doncs, al costat de l'estació de metro de Provença, quan arribava a la capital catalana per fer els estudis d'Erasmus. També tenim un jugador de rugby. És a dir, periòdicament, setmanalment, hi ha notícies de desaparicions que, com tu molt bé has explicat, provoquen també una angoixa terrible amb els seus familiars per aquest període d'incertesa total.
Quan parlem de la quantitat i de les denúncies, hi ha un augment en els darrers anys o no?
Sí, hi ha hagut un augment de les denúncies, però també en aquest cas de les persones desaparegudes amb el seu volum. Per exemple, estem parlant de les 10 denúncies diàries a Catalunya per tal de simplificar una mica doncs, el que seria diàriament, perquè són gairebé 300 a nivell mensual i 3.000 durant aquest any, però clar, és que estem parlant de que a vegades les desaparicions fins i tot augmenten respecte a les denúncies presentades. No hi ha un equilibri. Hi ha persones que també tenen una desaparició voluntària. Per tant, aquest volum de denúncies sí que està augmentant, també a causa del que seria una major repercussió social, però fins i tot també amb el que seria referència de les dades, hi ha un 49% de persones reincidents, el que ha significat un 25% menys respecte a l'any 2021. En el cas dels menors desapareguts, d'aquest 27% del total de denúncies, un 60% són nois i un 40% són noies.
Bé, doncs, gràcies, Sergi. Si et sembla, mira, ara parlem amb el president de SOS Desaparecidos, que és una associació que s'encarrega precisament de donar suport i ajuda a les famílies i participar de forma activa a la recerca de les persones que han desaparegut. Tenim al telèfon el seu president, el president de SOS Desaparecidos, el senyor Joaquín Anills. Joaquín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Joaquín, ¿cuáles son los primeros pasos que se tienen que dar en cuanto detectas que algo no va bien?
Bueno, el primer paso es poner una denuncia ante los cuerpos de seguridad del Estado, sean policías autonómicas o de ámbito nacional. Este es el primer paso y el fundamental. A partir de ahí ya podemos todos empezar a trabajar y ayudar. Afortunadamente no hay que esperar ni 24 ni 48 horas.
Eso es lo que te quería preguntar, porque está ese tópico de, bueno, ese tópico que dicen, esa fake, que hay que esperar 24 o 48 horas antes de poner esa denuncia.
Nada, nada. O sea, eso es forma parte del pasado. Es más, es una instrucción del Ministerio de Interior, está dentro de los protocolos de actuación, y cuando se trata de una persona vulnerable, el tiempo nunca corre a favor, por lo tanto, no podemos perder tiempo. A partir de que haya esta denuncia, bueno, nosotros aconsejamos la difusión y es ponerse en contacto con nosotros en uno de los dos teléfonos que están 24 horas todos los días del año, y al juntarnos la copia de la denuncia, la fotografía o varias fotografías de la persona que ha desaparecido, en caso de que sean menores de edad, la autorización, y a partir de ahí, pues también empieza nuestro trabajo, no solamente de difusión, sino de ayuda psicológica, ayuda jurídica. Ahora hay un convenio con APDP, que es la Asociación de Detectives en España, con lo cual pues es un gran avance,
sí.
Porque según qué familias, con qué recursos tengan, pues la asistencia es gratuita. Luego, nosotros siempre decimos que toda la investigación recae en los cuerpos de seguridad del Estado, pero todos los demás somos herramientas en favor de ellos.
Claro. ¿Se denuncian muchas desapariciones?
Pues el resultado del año pasado todavía el Ministerio de Interior no lo ha facilitado. Suele facilitarlo en el mes de marzo. Pero si nos basamos en el año 2021, pues fueron casi 27.000 denuncias que se hicieron. Yo pienso que este año habremos aumentado esa cifra.
¿Por qué crees que se han aumentado?
Bueno, porque 2021 salíamos del confinamiento, todavía había muchísimas medidas.
De acuerdo.
Entonces, principalmente por ese motivo. O sea, nosotros la media de denuncias que se hacen podemos cifrarla en 30.000.
Joaquín, de todas estas denuncias, ¿cuántas se resuelven, según lo que tenéis o los vuestros datos, cuánto se resuelve favorablemente? Es decir, que se encuentra la persona por lo que sea.
Sí, el 96%, entre el 95 y 96% se localiza la persona, sea en buen estado o sea fallecida. Pero claro, cuando hablamos de un 4 o un 5% que queda pendiente...
Sí.
Es que estamos hablando de 700, 800 personas que incrementarán esa lista, que nos vamos moviendo en torno a los 6.000, 6.500.
Es una barbaridad.
Es decir, que dos personas van a desaparecer y no sabremos de ellas quizás pues hasta dentro de 4 meses, 6 meses, un año o 4 años, que bueno, pues un cazador o cualquier persona, un senderista, encuentre unos restos humanos.
Entonces, hasta llegar a ese punto, Joaquín, claro, primero son los esfuerzos para encontrar a la persona desaparecida, y después es tener el soporte a la familia. ¿Cómo se realiza este soporte a la familia? Además, en un largo espacio de tiempo, supongo.
Claro, es difícil, porque a veces la ayuda se interpreta como victimizar a la familia. Y es lo que tenemos que huir, porque en el momento en que la familia... Es decir, la familia es víctima,
sí.
Por supuesto. Víctima podemos ser todos de mil situaciones distintas. Pero ser víctima no significa victimizarse. Entonces, desde el área psicológica, desde todos los que hacemos la atención a las familias, lo que tenemos que huir es victimizar a la familia. Porque en ese momento que lo hagamos, en ese momento en que le estemos dando la razón a todo de la familia, es decir, que todo el mundo se convierte en los buenos y en los malos, en que todo está en contra de la persona, lo que vamos a provocar es que entre en una profunda crisis, en un agujero profundo en el cual no podrá salir, porque se va a rodear solamente de las personas que le van a dar la razón. Entonces, no significa rendirse, ni mucho menos, pero significa aceptar una situación, que es la de que tienes un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un abuelo, una abuela, que está desaparecido, que quizá lleve 2 años, 3 años, 5 años, que no sabes si en algún momento vas a tener la respuesta de qué pasó, pero tienes que aceptar esta situación y luchar con ella. Y aceptar no significa rendirse. Aceptar significa poner todas tus herramientas en seguir esa lucha, pero de forma constructiva.
De acuerdo.
De forma que tú puedas hacer algo recordando a esta persona.
Señor Joaquín Anils, presidente de Esos Desaparecidos, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Són aquestes situacions d'angoixa, però la qüestió, quan passen aquestes coses, és pensar que no estàs sol, que et poden ajudar. Almenys a tirar cap endavant, fins que tant de bo estiguis dins del 98% dels casos que es resolen satisfactòriament. Va, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días.
Muy buenos días y muy buena semana.
Igualmente te deseo. Y para empezar, yo tengo una duda que te voy a transmitir. Porque sé que allí en el Centro Médico Estético pues lo tratáis, allí en Starbene, y tú pues sabes y mucho de todo esto. Así que yo te lo pregunto. ¿Los efectos del ácido hialurónico?
Muy bien. Pues mira, de entrada decir que es una sustancia afín a nuestro cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo no es que la considera como algo extraño, como que no nos pertenece, al contrario, la reconoce como algo propio, y es una sustancia que puede tener diferentes funciones, entre ellas la más importante es mantener la cuota de hidratación, el jugo, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, el ácido hialurónico es una sustancia que, por ejemplo, se está utilizando muchísimo en traumatología, es decir, cuando tenemos las articulaciones desgastadas, ¿no?, para que nos entendamos, ¿no?, como que las bisagras se nos estuvieran oxidando un poco. Pues bien, en esas articulaciones que están desgastadas, que pueden generar dolor, pues los traumatólogos, están utilizando infiltraciones de ácido hialurónico de manera muy dirigida para mejorar, digamos, las condiciones de hidratación, de movilidad, de suavidad, ¿no?, si le podemos llamar así, de esa articulación. Pues bien, eso sería en el campo de la traumatología. Yo no me dedico a la traumatología, me dedico a algo creo que un poquito más satisfactorio, ¿no?, que es a mejorar el estado de las personas y la situación de las personas. Y entonces, en los tratamientos de rejuvenecimiento facial utilizamos el ácido hialurónico, pero no solo los tratamientos de rejuvenecimiento facial, es decir, rejuvenecimiento entendamos lo que es puramente una cuestión estética. No, el ácido hialurónico además lo podemos utilizar en situaciones de patología, de enfermedad, como puede ser lo que se llama una queratosis actínica. La queratosis actínica son esas manchas oscuras, grandes, como rugosas, ¿no?, que sobre todo se ve mucho en hombres, pero también se puede ver en mujeres en los que tienen calva, ¿no?, que no tienen protección del pelo. Y también lo podemos ver en otra enfermedad que se llama elastosis solar, es decir, una piel excesivamente, digamos, relajada, ¿no?, como si fuera chicle, por los abusos y los daños que ha ido produciendo la radiación solar a lo largo del tiempo. Es decir, que esta sustancia, el ácido hialurónico, insisto, la podemos utilizar ya sea por un planteamiento puramente estético o como una reconstrucción en una piel que está dañada, ¿no?, por diferentes patologías. Pues bien, el ácido hialurónico, lo podamos utilizar en un sentido o en otro, va a tener dos funciones. La podemos utilizar como hidratante, es decir, una piel que le falta jugo, ¿no?, que le falta ese brillo, lo podemos utilizar, pero también lo podemos utilizar para dar volumen. Es decir, cuando van pasando los años, nuestra piel pierde volúmenes, los huesos ya no tienen la prominencia, ¿no?, que tenían cuando éramos jóvenes, se produce lo que se llaman efectos luces y sombras, ¿no?, que es lo que hace que podamos manifestar esos signos de envejecimiento. Entonces, en un sentido o en otro, el ácido hialurónico va a dar una función importante. Y esto lo vamos a decidir los médicos. El paciente nos va a contar un poquito lo que le interesa o lo que le preocupa. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico vamos a elegir lo mejor para ese paciente en concreto. Entonces, ¿qué tengo que decir aquí? Atento con ir a centros donde no infiltran médicos. ¿Qué tú me podrás decir, Carmen? Esto no es posible. Te digo, mucho más posible de lo que tú te imaginas.
¿En serio?
¿Vale? Pero muchísimo más, mira, nosotros ahora estamos viendo muchísimos casos de intrusismo profesional que estamos denunciando, porque luego, ¿qué pasa? Las personas no lo saben o le engañan o vete tú a saber qué pasa, van a estos centros y luego la información general es el ácido hialurónico no sirve en un centro médico, se ha inyectado mal, y no se inyecta en un centro médico, se inyecta en un centro no médico. Entonces, yo sé que el tema económico es muy importante, pero creo que hoy por hoy la garantía, la tranquilidad, la seguridad tiene que estar por encima del planteamiento económico, entonces que busquen siempre un profesional médico. Nosotros, como otros muchos profesionales y colegas míos, estamos registrados en sanidad, trabajamos con productos que está autorizado por la Agencia Española del Medicamento, que tiene marcaje de la Comunidad Europea, y a todo esto que es seguridad le añadimos el arte, porque para utilizar esta sustancia no es simplemente una cuestión de elegir lo mejor, sino también saberlo manejarlo con arte, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, creo que manejamos con bastante arte el ácido hialurónico y te puedo decir que una persona con una jeringa de ácido hialurónico podemos darle ya un efecto lifting, un efecto de remodelar el óvalo facial con el cual se va a sentir muy contenta.
Pues ya sabéis que podéis, escuchando todo esto, podéis ya concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram, starbene, medicina estética, es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Torrejón. Además, en la web, starbene.es, hoy hay un podcast muy interesante, celulitis, ¿qué es y cómo tratarla? Es un tema de esos
correcto,
interesantes de escuchar. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
I de seguida parlarem de famílies. Parlarem perquè el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona ha demanat igualtat a les ajudes a les famílies, una equiparació en tot cas. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Comienza el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 27, 28, 29 y 30 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges. Expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Eagle Club Barcelona.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión, ya sabes, dos trimestres negativos, se va alejando. La actividad económica sigue creciendo, ya veremos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
De media los alimentos han subido un 15,4% este año. Hemos querido componer una cesta de la compra, pues acudiendo a una frutería, a una pescadería y una carnicería. Si vamos a comprar frutas y verduras, que sean de temporada, ¿es así?
Que sean de temporada, porque en temporada...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
El síndic de Greuges està demanant igualtat a les dues ajudes a famílies. En aquest cas parlem d'ajudes, per exemple, aspectes a tenir en compte de famílies monoparentals, on la mare o el pare són els encarregats de doncs, portar cap endavant i mantenir els fills. Clar, a vegades això és tot un què, perquè la feina es duplica en aquest cas i els problemes a vegades també. Tenim al telèfon el síndic de Greuges de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies. Expliquen això, aquesta... Hi ha manca de protecció envers les famílies monoparentals?
És el que tu deies al principi, que parlem de famílies, hi ha molts tipus de famílies, ja no pensem aquell tipus de família clàssica, estem al segle XXI, i el que sí que s'ha fet és fer intents de protecció als diversos models de família que hi ha. El primer intent va ser de protegir les famílies nombroses, és a dir, amb més de tres fills, donar-los determinades prestacions, però ens donem compte que hi ha una mancança cap a les famílies monoparentals. Ens han presentat diverses famílies monoparentals una queixa relativa als drets dels serveis de protecció social i als drets de la infància, i el que hem intentat veure què podem fer amb aquesta queixa en l'àmbit de la ciutat de Barcelona. El que hem de fer és veure què entenem per família monoparental, perquè això sí, és important. Estem parlant d'aquelles famílies formades per un o més fills menors de 21 anys o de 25 si estudien, que conviuen amb una sola persona adulta. Aquesta és una definició genèrica. Però si ens anem a la normativa, el que veiem és que la normativa és molt, molt desigual. Hi ha una normativa estatal i una normativa autonòmica. La normativa estatal és qui n'hi recull el tema de les famílies monoparentals. El que fa és recollir la llei el tema de les famílies nombroses. Llavors, equipara algun tipus de família monoparental, i el que diu és equipararé les famílies nombroses, que és benefici que tinguin, famílies monoparentals, que siguin una persona adulta i dos fills, sempre i quan o la persona adulta o el fill tingui una discapacitat. Perquè veiem que aquí hi ha una divergència. I després anem a la normativa autonòmica. La normativa autonòmica sí que fa dos tipus. Reconeix les famílies monoparentals, així, expressament, i el que diu és farem dos règims, un règim general i un règim especial. El general és una persona adulta amb un fill i a l'especial és una persona adulta amb dos infants o quan un dels dos membres tingui alguna discapacitat. Per tant, ja veiem que el reconeixement és divers. Sí que és veritat que hi ha un avantprojecte a nivell estatal que es veu que entrarà en vigor el segon trimestre del 2003, que ja no parla de família nombrosa i no parla de família monoparental, sinó que parla de famílies amb majors necessitats de suport de criança. Aquesta és la regulació. Si anem després en l'àmbit dels drets, el que veiem és que les famílies monoparentals, una cosa important és que estem parlant de... és una feminització de les famílies monoparentals. Quan estem parlant d'una persona, normalment estem parlant d'una dona amb un o dos fills a càrrec, el que això implica també afectació de drets, el dret al treball, veiem com dificultats per accedir al mercat laboral i dificultats per conciliar la vida familiar i la cura dels menors. En temes d'habitatge, estem parlant que només entra un sou a casa per poder llogar o comprar un pis, i és una dificultat, i també el tema de la cura, és a dir, el fet que els menors no poden beneficiar-se de dos membres adults de la família perquè puguin fer-se càrrec d'ells. Llavors, partim d'aquesta desigualtat. El que nosaltres demanem des de la sindicatura és que hi hagi prestacions per poder compensar, sobretot prestacions per compensar mesures correctores i de protecció i mesures de discriminació positiva. El que sí que notem que hi ha algunes, però no hi ha totes les possibles. I aquí nosaltres ens pronunciem en dos àmbits concrets. L'Ajuntament de Barcelona té una plataforma que informa sobre els beneficis que tenen les famílies monoparentals, però està molt desactualitzada. I, per tant, totes les prestacions que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Barcelona no estan en aquesta plataforma. És més, hi ha prestacions que s'ofereixen que no estan i algunes que podrien ser. Per tant, demanem l'actualització. Quan fem una revisió de quins tipus d'ajuts tenen, el que veiem si hi ha ajuts amb escoles bressol, hi ha ajuts amb escoles municipals de música, ajuts de menjador, beques de campanya de vacances d'estiu, activitats extraescolars esportives, però creiem que hi ha altres àmbits que no. Per exemple, els casals joves no, o els centres cívics no se'ls podria ajudar. I el que demanem és això, de dir que tot allò que sigui competència municipal, que s'equipari famílies nombroses a famílies monoparentals i que hi hagin aquests ajuts.
Clar.
I un tema molt important que destaquem és el tema de l'IBI, l'impost de béns immobles. Fins al 2020 hi havia unes subvencions de l'Ajuntament de Barcelona que s'oferien a famílies monoparentals. El 2020 això es va deixar d'oferir, bàsicament perquè es deia crisi de la pandèmia, i hi ha molta gent que ha caigut en situació de vulnerabilitat. Fem un paquet per totes les persones que han caigut en situació de vulnerabilitat, però no una prestació especial per a les famílies monoparentals. I això no s'ha recuperat. No s'ha recuperat passada la pandèmia, no hi ha aquesta prestació especial per al pagament de l'IBI per a famílies monoparentals.
D'acord, doncs, és que has respost tot el que ara va preguntar, vull dir que m'ho has dit absolutament tot, David, així que queda clar. David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. I si esteu buscant feina, atenció, perquè ara parlarem d'una feina molt determinada, perquè l'Ajuntament de Barcelona va anunciar l'any passat, penso que va ser l'abril de l'any passat, doncs la contractació d'un pastor. Sí, d'un pastor. I penseu, i a Barcelona? On coi posem un pastor? Doncs a Collserola. Un pastor per Collserola, per molts beneficis. D'això en parlarem, d'aquesta professió, i parlarem d'aquesta necessitat i d'aquesta proposta de contractació. De seguida amb la Mar Puerto. Benvinguda, com estàs?
Molt bon dia.
I en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Clàssics, con José Luis Garci. Esta semana, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott.
Todos esos momentos se perderán.
El viernes a las 10 de la noche.
Como lágrimas en la lluvia.
En 13.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Barcelona va anunciar a l'abril del 2022 la contractació d'un pastor que va traslladar el seu ramat a la zona de Collserola i durant 3 mesos van eliminar herbes aconseguint així prevenir incendis forestals. El Daniel Sánchez es va convertir en el primer pastor municipal i el consistori va donar per bona aquella prova pilot i va anunciar que la repetiria aquest any, el 2023. Però, Mar, bon dia, benvinguda de nou. Ara què passa?
Doncs ara el que passa és que l'Ajuntament no localitza cap pastor que vulgui cobrar 13.133 euros per portar a pasturar els seus animals durant 3 mesos a les muntanyes de la capital catalana. I l'únic pastor que s'havia presentat fins ara no ha signat en l'últim moment el contracte i el servei doncs s'ha de tornar a licitar. Per això, si no canvien molt les coses, tot apunta al fet que aquest estiu no hi haurà ovelles a Collserola. Nosaltres hem volgut intentar ajudar a localitzar aquest pastor o pastora i hem parlat amb la Laia, la responsable de l'escola de pastors.
És important que sigui una persona amb bon coneixement del ramat, que això no ho he presentat, que qualsevol ramader o ramadera que es presenti el tindrà. Però sí que és veritat que hi ha un plus de dificultat en aquest tipus de pastura, no? S'ha de ser conscient de que s'han d'aturar els animals força estona per poder reduir aquesta massa combustible, si no ho fem de manera empletada, que és com ho planteja l'Ajuntament. I, per tant, ha de tenir un control molt gran del ramat, ha de tenir uns gossos ben ensinistrats, que en la majoria dels casos ja és així, òbviament. I, a més, hi ha la dificultat dels animals de 2 potes que circulen per Collserola, no? Nosaltres mateixes. Vull dir que no és una pastura en un lloc, en un indret inhòspit, sinó que estàs molt als peus de Barcelona o al cap de Barcelona, si tu vols, i per tant també hi ha d'haver-hi com aquesta compatibilitat amb els usos recreatius que ofereix Collserola a la població.
Clar, és que pasturar a peus de Barcelona és un servei complex i, a més, implica tenir un control del ramat molt gran. Això suposo que qualsevol pastor professional ja d'això en sap un munt. Suposo que per això les condicions tenen un plus de dificultat, no?, en aquest cas.
Sí, perquè 13.133 euros, encara que cridi moltíssim l'atenció, abarca moltes més coses i és un servei complicat, com ella mateixa explica.
Quan parlem de 13.000 euros en 3 mesos, d'aquí li has de descomptar tot el que són doncs, el transport dels animals, la manutenció, una part de la manutenció, perquè no ens enganyem, l'aliment que ofereix Collserola no és un gran aliment pels animals si volem que siguin uns animals sants i comptar amb un benestar, probablement haurem de complementar aquesta dieta. Després, qui farà aquest servei ha de pagar uns impostos, òbviament, vull dir que vas resquitant i al final no és tant. I és una pastura complex, no és pasturar a l'ample, és pasturar unes franges molt concretes de manera intensa.
Per això ara comencem a sospitar per què no ha signat el pastor que havia dit que sí al principi.
Exacte.
Comencem a sospitar per què no ha signat.
Clar, i és que ara només podem acabar dient que si esteu buscant feina i compliu amb aquest requisit, es tornarem a recordar ara mateix, sempre podeu acabar sent vosaltres el pastor de Collserola d'aquest any.
Que tingui gossos de maneig, gossos de protecció, que sigui pues, que estigui amb el ramat durant tot el temps, que tingui un tipus de ramat amb unes característiques determinades, no? El nombre d'animals, el percentatge d'oví de cabrum...
Doncs mira, és el què, no? No és qualsevol persona la indicada per pasturar per Collserola amb el seu ramat, en aquest cas.
És molt més difícil del que sembla. Però bueno, tant nosaltres com des de l'escola de pastors, no? Tenim l'esperança de que aparegui algú.
Home, no és gaire fàcil, en principi, sobretot per la complexitat del terreny. Parlem de la serra de Collserola, estem parlant d'estar al Pirineu, ni molt menys, que hi ha molta activitat humana. I precisament per això és on cal més aquest tipus de feina de neteja del sotabosc, i això ho fan molt bé les ovelles, que d'això és la seva professió, menjar-se tot el que troba pel sotabosc, i per aquesta activitat humana és quan hi ha un risc d'incendi, sobretot en aquesta sequera que estem tenint, i aquesta manca de pluges, aquesta pastura és més que imprescindible, aquesta neteja del sotabosc és més imprescindible que mai. Doncs, Mar, ja saps, si t'animes...
Anem a pasturar les ovelles, no?
És que nosaltres tenim un petit defecte. I t'ho explico, és que no tenim ovelles.
Ja, aquest és el problema.
Però es poden llogar? O
li pots dir... Sempre podem demanar, no?, que ens donin ovelles.
Si ens deixen ovelles o jo què sé, anem allà, eh?
Però no seria mala idea, eh?
No, ni molt menys, eh? Mar Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Doncs ja sabeu, està aquesta plaça vacant, licitada per l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas. Insisteixo, la neteja del sotabosc és clau per apagar els incendis de l'estiu. Com diu allò, i ho deuen molt els bombers, els incendis de l'estiu s'apaguen durant l'hivern. amb aquesta neteja del sotabosc, aquestes... No, parlava de reserves d'aigua, però la sequera, a més que se'ns tira a sobre, si no tenim pluges, tota aquesta situació d'aquí poc, estarem parlant de risc d'incendis i estarem parlant, Déu no vulgui, toco fusta, d'incendis greus. Tant de bo m'estigui equivocant. Tant de bo, eh? No, res m'agradaria més. Tanquem arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem tant atenció si tens una autocaravana, que és un boom que va pujar moltíssim, sobretot arrel de la pandèmia, perquè parlarem dels autocaravanistes i les caravanes i, sobretot, d'aquesta sensació de sentir-se discriminats, que és el que diuen molts d'ells, eh? En parlem. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.